Santa Mònica Ràdio.
La veu que fem no canvia el sentit. Tot de costar molt ben dit. Mireu, 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 anem a volar!
La Rambla està feta de cossos més que d'edificis. El seu patrimoni immaterial és molt més elevat que el material. Segurament sigui el lloc de Barcelona on hi transiten més persones. Es calcula que unes 200.000 cada dia, i de més diverses, de totes les nacionalitats i per totes les raons imaginables. Per bé que els turistes cada cop ocupen més lloc, també hi ha persones locals que la passegen al cap de setmana o que la recorren per anar a la feina o perquè és on hi ha la seva feina, o el seu taller, o el seu escenari. És el cas de músics, pintors, titellaires, estàtues humanes, mims, al costat de manters, pidolaires, lladres, prostitutes, que també hi tenen el seu lloc. En canvi, ja no hi veiem els trileros de la Boleta ni els enllustradors de sabates, ni els ocellaires, que ara s'han reconvertit en botigues de torrons. La Rambla és un lloc mític i que està en constant transformació. És un reflexe de la societat, dels moviments polítics i dels urbanistes que ara la tenen en el seu punt de mira. A finals dels 70, Ocaña, l'artista i activista gay que s'hi passejava vestit de flamenca, agafat del braç del seu estimat Nazario, s'aixecava la faldilla per ensenyar que no duia roba interior. I quan li preguntaven si era travesti, ell contestava: «Jo no soy travesti, soy un teatrero y mi escenario son las Ramblas». De fet, ell s'autointitulava pioner del teatre de carrer. És cèlebre la fotografia on surt Rambla amunt, amb mantilla negra, en una manifestació gay de l'any 1978, un any després d'aquell altre en què les cadires que es llogaven a l'alçada de Canaletes van volar contra els grisos. També el 78 els artistes del cos Albert Vidal i Toni Jodar van comprar un ocell engabiat i el van deixar anar a l'alçada de la Boqueria, al Pla de Miró, per reivindicar la llibertat d'expressió arran de l'empresonament dels actors de la companyia Els Joglars. I just l'any següent, Clive Booth aterrava des de la seva Anglaterra natal a Barcelona i descobria la Rambla, que es va convertir des d'aleshores en el seu camp d'exploració i actuació predilecte, fins avui, més de 27 anys. Segurament l'hagueu vist en acció alguna vegada, tot elegant, amb els seus barrets de bombí i un cartell al damunt on hi llegim «Digues uau!» o «Abraçades gratis!» o coses per l'estil. Altres vegades es passeja amb un paraigua desplegat en ple sol o instal·la els seus missatges al terra vigilant que ningú no els trepitgi. Són missatges que ens interpel·len directament i ens fan adonar dels nostres automatismes de comportament, de l'espai que compartim, de la bogeria i de l'estupidesa, però sempre amb intel·ligència i molt d'humor. Clive, hola.
Hola.
Com estàs?
Molt bé, gràcies. Gràcies per la invitació.
Gràcies per estar aquí. Explica'ns què és el primer que vas veure quan vas arribar a la Rambla.
Doncs, tanta gent. Era increïble. Jo vaig néixer en un poble molt conservador i realment ni a l'estiu es trobava gent pel carrer. Tot el món està a casa seva o al jardí interior, darrere de la casa. Llavors, una cosa d'ambient era... fins al carnaval era molt pobre. Jo 20 no sé quantos anys, vaig encontrar la Rambla i era com... Hòstia, això què és? Era increïble, tanta gent, però tot el dia hi havia un ambient... perquè hi havia gent que tocava, gent que volia vendre, intentar fer macramé, queria vendre macramé, i inclús la gent baixava i pujava només cantant, perquè era just després de la mort de Franco, i la gent tenia una alegria de sortir a la Rambla, perquè semblava que era un lloc de llibertat per a ells també, i per a mi era com estar en altre planeta. I molt, molt, molt aviat jo sentir que havia encontrat el meu lloc en el món.
I trobes que l'actitud de la gent a la Rambla en aquell moment és gaire diferent de l'actitud que veiem avui a la Rambla? Sobretot demano per com es mouen, com miren...
Sí, bueno, jo crec que és totalment diferent, però jo també sóc diferent. Jo vaig arribar sense saber ni una paraula d'espanyol, coneixer a ningú, no tenia res, estava amb 20 francs a la butxaca. Jo vaig abandonar el meu pàtria per trobar un lloc millor. I jo estava aquí febrer, a l'hivern, quan estava la legalització del Partit Comunista, i fins a dos mesos, alguna cosa així, i no vaig quedar quatre nits sense un lloc per dormir, i aquests quatre nits eren perquè volia estar tota la nit al carrer. La gent estava, som-hi! La gent estava molt obert i que venga amb nosaltres. Jo no entendia nada, solo el gesto i jo seguia. La gent era tan simpàtic, tan amable, tan obert. Jo encontrava en 5 minuts en la Rambla més simpatia que jo havia encontrat en 20 anys en Anglaterra, en mi pàtria.
A la Rambla hi ha el Principal, el Liceu, el Tablau Cordobès, el Club Capitol, el Poliorama, però ha estat fora d'aquests teatres, a peu de carrer, on s'han donat algunes accions artístiques memorables, com la de Carla Santos arrossegant el seu piano de cua amb la cantant Pilar Zamora al damunt. Era l'any 1982 i és el so que estem escoltant ara de fons. El 2009 ho rememorava la direcció contrària, de Canaletes al Santa Mònica, on s'inaugurava una exposició dedicada a la seva obra. En aquesta ocasió, en lloc de la cantant, hi havia dos actors damunt del piano que es menjaven a petons, accentuant l'erotisme d'aquesta via on els cossos es miren i sovint es toquen a un ritme constant. A la Rambla també s'hi han vist accions ballades, com les desenes de ballarins i ballarines de claqué davant la Conselleria de Cultura el Dia Internacional de la Dansa del 2015, o la barra de ballet més llarga del món, que va ser rècord Guinness, per reivindicar una companyia de dansa per Liceu. El 2015, les ballarines brasileres Lucía Russo i Marcela Levy van fer una acció grupal que consistia en caminar amb les oïdes tapades i unes sabates de sorra que obligava a ralentir el pas, creant una temporalitat alternativa en aquest espai de bullici imparable. Es pot caminar a poc a la Rambla? És possible aturar la riada de gent i de cotxes? Això és el que va fer el 2021 l'artista navarrès Abel Azcona, dins la sèrie d'accions sobre la ira que va protagonitzar en el marc del Festival Clàssics. Tot i que la seva obra es pot veure en museus internacionals des de Houston a Madrid passant per Bogotà, ell no ha deixat mai el carrer i per això li hem demanat que reflexionés sobre el que significa convertir la via pública en escenari artístic.
Todos los artistas que trabajamos la acción, que trabajamos el cuerpo en primera persona y que usamos el cuerpo, ¿no?, como territorio de batalla, pues al final usamos la calle porque en la calle es ese contacto directo y también porque al principio no tenemos las instituciones evidentemente abiertas, ¿no? Pues la calle para mí siempre ha sido muy importante desde el principio. Yo vengo de la calle literal, ¿no? Viví en la calle, vengo de una mujer prostituida, de una situación total de calle. Entonces para mí la calle era el lugar natural para empezar. Pues si olvido la calle, olvido de dónde vengo, ¿no? Que en la calle eres uno más. ¿Qué quiere decir eso? Que igual que la institución en el museo eres Abel Azcona y va todo el mundo a verte y la gente te reconoce y eres reconocido y hay un prestigio, lo que quieras ver. En la calle no, en la calle la mitad de las personas que pasan no saben quién eres, eres uno cualquiera tumbado ahí inconsciente, o eres uno cualquiera ahí subido en una peana, o eres uno cualquiera. Entonces eso es interesante, ¿no? Como la calle democratiza o como la calle al final te alinea a todo el que pasa y ahí no hay nada de gran artista o del artista que voy a ir a ver, ¿no? Entonces esa democratización, o sea, somos iguales todos en la calle, hace que las reacciones sean mucho más extremes i quizá interessants, no?
Clive, tu per què vas triar el carrer i no vas pensar en ficar-te en un circuit artístic? Tot i que fa poc han fet una exposició teva a la bòbila de l'Hospitalet, però també tu has triat el carrer, no?
Sí, bueno, no, jo no venc del món de la cultura, de l'art en absolut. Jo vaig trobar als anys 80 en una situació personal terrible. Estava a Londres en un caso ocupa, sense feina, molt mal. I després d'un sobredosis vaig decidir viure. Sigui com sigui, viure, però I per això, poc després, vaig sortir d'Anglaterra i vaig anar a fer l'autostop fins a Grècia i després vaig vindre aquí. I just abans de sortir de Londres vaig començar a fer coses pel carrer, en el centre de Londres. Vaig disfressar-me de Charlotte i altres coses molt estranyes per mi, perquè no tenen res a veure amb el midi abans. I quan vaig encontrar la Rambla, jo vaig començar a fer coses també, que era molt estrany per mi. Jo pensava que estic boig o alguna cosa així. I llavors jo trobo l'espai públic, el carrer, com un espai de liberació, d'expressió, de treure els dimonis de dintre i potser trobar algunes altres coses darrere dels que estan més sota, més dintre, més allà d'aquests dimonis que hi havia dintre, dimonis que venen de l'educació formal que ja havia rebut, que no era per a mi, no era interessant per a mi. Llavors no tinc una procedència cultural i artística en absolut. Jo vaig encontrar un lloc on puc expressar-me, sense saber com fer-ho, però intentar-lo.
Una cosa sorprenent de les teves accions és que mai han sigut tampoc per demanar diners, per guanyar diners, no? Sempre has estat al marge d'això, i això encara les fa més inquietants, podríem dir, perquè tampoc et dirigeixes a això, no?
Sí, bueno, això és... Hi ha coses aquí per pensar. Una cosa, jo estava casada amb dos crios i llavors jo necessito uns ingressos estables. Jo dedicava a ensenyar l'anglès. I per a mi això era suficient. Bueno, jo no buscava diners, jo buscava viure. Llavors, donava diners a la dona i el temps lliure dedicava al que jo volia fer, que és segueix aquest d'expressar-me on podia sense... Normalment, si vas a un lloc cultural, pic, pic, has de picar la porta i hi ha un porter que pot deixar entrar o no. Al carrer, no. Llavors, és un espai més... És accessible, és a un mil·lèsimo d'un mil·límetre de la porta de la casa meva i no hi ha cap porter per dir que no. Llavors, jo tenia una necessitat de treure coses que tenia dintre, expressar-me, perquè... Pot ser que jo portava 25 anys i més callat totalment. Jo no era una persona que parlava amb la gent, que actua. Jo era una persona amb molta vergonya, moltíssima vergonya, possiblement una mica autista, alguna cosa així, i jo vaig trobar a la Rambla i bum, vaig una explosió i entonces, jo tenia moltes coses per treure de dintre, i respondre a les coses a l'exterior. Perquè mai, abans d'arribar aquí, jo mai havia fet alguna cosa de resposta de coses que havia trobat en l'exterior. Llavors, perquè jo necessitava ir a un altre lloc?
Mm-hmm.
No. Els primers anys van... trobar que tenia capacitat de fer coses interessants, curioses, divertits, per exemple, a Fira de Tàrrega o de Pallassos de Cornellà, algunes coses així, i vas pensar, pot ser que podria ser professional i tal cosa, però no és real. No és real. És una espècie de ghetto. No vull apartar-me de la realitat de la gent, dels veïns, de les veïnes, de les... Llavors, per això no hi ha quedat amb el carrer.
En el cas de Velazcona, els elements biogràfics de la seva obra permetrien qualificar-la d'hiperrealisme, potser. Ell llença el cos a la batalla i ens parla del dolor, de l'abandonament, del maltracte o del terrorisme sense valedura de cap tipus.
En la calle tienes algo interesantísimo que es tener un público directo y un público a veces no amable y sobre todo accidental, ¿no? Al final la galería, el museo se llena de un público más adecuado hacia el arte del performance, más... No siempre, porque siempre encuentras a alguien un poco sorprendido, pero generalmente encuentras un público más amable, ¿no? Entonces en la calle, en cambio, estás interpelando a la gente en su cotidianidad y eso sorprende, eso enfada, eso lo hace más interesante. Y creo que el artista además es responsable de no quedarse solo en la institución, de no quedarse solo en los espacios museísticos, sino salir a la calle, contaminarse de ellas, pero también contaminarlas él, ¿no? El artista o la artista. Yo creo que al final el arte como transformación propia y ajena, el arte como catarsis propia y colectiva, es un deber, y las calles como Barcelona creo que dan al artista poder, dan al artista conocimiento y dan al artista historias que contar.
Clive, la teva obra també té una consciència social molt forta i tu el que fas és generar debat, no? D'on venen les idees, les frases amb les que escrius?
Bueno, em venen a les 4 o 5 de la matinada quan encara no estic despert, més o menys. Però també només caminar, observar, deixar passar temps, notar una cosa, després una reflexió. Però darrere de tot això és una investigació personal, fent reflexions constants sobre la meva educació, la meva formació com a ciutadà del meu poble i totes aquestes coses, i intentant entendre tot aquest que s'anomena ensenyament i trobar que la pesta d'alguna cosa aquí. No trobo que és veritat, no trobo que és rellevant i tal, aquestes coses. I crec que entonces, he desenvolupat una capacitat d'observar amb crítica a tot. I llavors, jo estic molt agraït d'haver pogut fer això, i llavors jo segueixo observant tot el que passa al carrer, dintre de coses, no, al carrer, i ven coses i surten respostes. Exactament, avui, caminant per aquests dies per Eixample, i tantes obres de carretera, tantes obres, pues he fet un cartel i jo m'ofereixo d'acompanyar gent per poder sortir tots aquests obstacles que estan fent la vida impossible, sobretot per a la gent gran, els que amb bebès i coses. És impossible. És impossible tot el que hi ha ahí, etc. És així. No sé, jo crec que la pell a mi és molt sensible.
És sensible i alhora és valenta, perquè com col·loques el teu cos també davant de la gent i els fas posar-se un mirall al davant,
sí.
Això requereix, no sé si una preparació o una actitud molt particular.
Preparació no ho sé. Com jo vaig sortir d'una sobredosi i vaig dir, vull a viure, pues, endavant sense por. I llavors, per això, faig les coses.
Una cosa que vas dir un dia d'aquests, deies que estem condicionats i ens comportem sempre de la mateixa manera en el mateix lloc.
Sí.
No? I potser el fet de traslladar-te del lloc també et va ajudar, no? Per poder fer aquest canvi va ser clau, el fet de simplement canviar de lloc.
Ui, ha sigut molt, molt, molt important. El dia que vaig sortir d'Anglaterra, no, però 2 o 3 dies més tard vaig donar-me compte. Estic en un lloc que no entenc a ningú, ni res. Llavors, ja no hi ha ningú que me menja el coco. Llibertat! Ara puc pensar per a mi mateix i puc fer el que vull o intentar i fer coses. I no som... Pot ser que no ens donen compte de que estem rodejats de tantes pressions. És com a la pel·lícula Truman Show. Exacte, igual. I doncs jo vaig ser com el personatge i vaig sortir, però no... Però, xum, i vaig sortir i vaig trobar una altra realitat i per això canvio la meva manera de ser. Si no faig el que faig, tornaré a ser com abans, molt dòcil, molt domesticat, un animal mas de la granja, més bé, i no vull ser així.
Ja. Una altra particularitat teva és que vas sempre amb una llibreta, no? Sempre vas apuntant de tot. Ara en treus una d'aquestes?
Sí, bueno, és que...
Ui,
em surten comentaris, pensaments en qualsevol moment, a qualsevol hora.
Vull dir que quan estàs actuant, alhora estàs reflexionant sobre allò que fas.
Sí.
I són infinites.
Sí, sí.
Quantes llibretes tens de punts?
Oh, ja no tinc. aquests és d'aquest any. És d'aquest any, constantment. Veig una cosa, apunto una cosa, un pensament, una idea, etc. I apuntar. Per mi és totalment necessari, perquè, a veure, no sé com funciona altres persones, però jo, quan no estic pensant, quan no estic fent l'esforç, és quan em venen les idees i els missatges. Llavors, això pot ser en qualsevol moment. Entonces, necessito boli, bueno, llapis i bom, escriure. En aquest moment, si no, és la memòria. Què passa aquí? Ja no recorda nada.
I aquesta capacitat d'observació, estant a les Rambles, tots els canvis urbanístics que hi ha hagut, tots els canvis d'usos, com els has viscut tu? Com t'hi has adaptat? O com has vist que canviés la Rambla en aquests anys?
Ui, bueno, no m'agrada parlar, perquè és molt trist. És que jo crec que fins a... Bueno, el 92 era posar Barcelona en el mapa mundial i des d'aviós la Rambla cap avall. Perquè el problema de la Rambla per al negoci del turisme és que estava massa ple de gent de Barcelona. Com es pot omplir la Rambla amb turistes si ja està ple de gent de Barcelona? Pues llavors era necessari fer fora a la gent de Barcelona. Pues, els trilleros en 92 van traslladar els trilleros de la Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya a la Rambla.
Ah, sí?
Sí, mentre que la gent estava distraïts amb els Jocs Olímpics, van arribar els trillers a la Rambla. I van trigar 25 anys en fer fora els trillers. 25 anys. I després, l'any 2005, bueno, l'any 2004, amb el Fòrum Universal de les Cultures, l'Ajuntament va decidir unilateralment fer fora a tots els artistes de la Rambla, tret als estàtues humanes, que eren els únics artistes que no feien res. I van complir-lo. I van comptar un dia més de 40 d'aquestes estàtues en tota la Rambla, en la mateixa hora. Llavors, amb això, amb els trillers, la gent deixava de venir a la Rambla perquè no era segur. Si no hi ha artistes per a veure, tampoc. Entonces, una política de degradació perquè buidar el carrer de la gent de Barcelona i dels pobles prop a Barcelona, i vinguen els turistes que tenen el missatge que la Rambla és el millor carrer del món i tal coses, i pensen el que ven, que és el millor carrer del món, i solament a turistes. I per mi, després, per mi la Rambla va morir el 2005 amb aquesta acció de l'Ajuntament Socialista d'Esquerres de fer fora els artistes del carrer i deixar l'espai només per als turistes.
A la Rambla, Abel Azcona va fer 9 accions en les que es va convertir en objecte de violència. En la primera es va col·locar aquí mateix, davant del Santa Mònica, i va tallar el trànsit assegut en una cadira i despullat. Aquell dia plovia fort, però es va quedar immòbil, fins que els guàrdies urbans el van agafar i el van arrossegar a la vorera. En la segona de les accions es va fer anestesiar, i amb el cos adormit, uns voluntaris el van dur amunt i avall de la Rambla, col·locant-lo en diferents peanes que s'havien disposat al llarg de l'avinguda. En un altre, un boxejador el va pegar fins a deixar-lo KO.
Entonces, en este caso, yo hago una autocrítica sobre la autoexplotación de mi propia experiencia vital y mi propia historia y mi propio yo corporal, anímico y personal. Y en esta performance también pasaron muchas cosas. Hay algunas fotografías bastante espeluznantes de cómo se ve mi cuerpo totalmente inconsciente en una peana con la cabeza casi ida para el otro lado, y hay gente ahí haciéndose selfies con los dedos así en V, ¿no? Y al final yo creo que fue una especie de amalgama de participaciones externas. Participaron gente que me quería parar, participaban gente que querían agredirme, participaban gente que gritaba, participaba gente que me insultaba. Entonces yo creo que al final la Rambla era un espacio ideal, ¿no? Un escenario ideal para una acción tan estas, donde mi cuerpo se vio inconsciente, donde mi cuerpo se vio drogado, donde mi cuerpo se vio casi cadáver, donde mi cuerpo se vio violentado por un boxeador hasta que el cuerpo cae al suelo. Una performance como muy visualmente violenta. Y los participantes no tenían ningún tipo de instrucción, pero nadie decía nada, todo el mundo rodeó la performance. Y este grupo de chicos de origen marroquí paró al boxeador, me protegieron, me intentaron ayudar, me intentaron curar, vino también la policía. Bueno, se montó allí una especie de meta performance de la performance inicial, con muchísimas respuestas. Se dieron como muchas situaciones paralelas que eran realmente interesantes. Y la Rambla tiene esa especie de amalgama de todas estas personas de diferentes características, ¿no? En la Rambla hay casi de todo. En 10 minutos te puede pasar por delante de una acción 2.000 personas totalmente diferentes, ¿no? Además, hay una velocidad de cruce de personas que la hace increíble, ¿no?
L'altre dia, quan vam estar junts una estona, va passar una cosa bastant sorprenent, que és que va venir una guia de turisme i es va posar a criticar-te perquè havies fet un ús de l'espai públic que ella considerava inadequat. Per mi allò va ser violent també, però alhora va ser molt bonic de veure aquest xoc de mirades tan diferents, no? Podries explicar-nos per tu com va ser allò?
Bueno, això era una gran sorpresa perquè és la primera vegada que algun guia turística m'ha dit una cosa així. Que yo estaba ocupando el espacio público. Y era realmente increíble, porque parece que no sabía lo que era la Plaza San Jaume y qué papel tenía esta plaza para la gente de la ciudad, donde pueden expresarse. Porque en la Generalitat pone libertad de expresión, es uno de los lugares para las manifestaciones. Y era increíble esta reacción. No, hay algunos guías que me saludan, otros no. Por ser que no tenía gaire experiencia de Barcelona, porque era guía de uno de los vaixells del port, y por ser que no conocía Barcelona. Posiblemente que no conocía realmente la historia de Barcelona, y era molt sorprendente això.
¿Et va violentar?
Sí, que era desagradable i una profunda, per una guia turística, una profunda ignorància sobre el lloc i un desprecio sobre la gent de Barcelona i el seu espai, com si ningú pot fer això en aquest museu turístic. No és un museu, és un lloc viu.
Hi ha una frase teva que m'agrada molt, que diu: la maleta i la targeta de crèdit són armes de conquesta. Penso que està molt ben vist.
Sí, no, és que jo, una de les coses que he fet tots aquests anys a la plaça Sant Jaume és intentar entendre el turisme, una manera d'anàlisi des de dintre, no llegint llibres i veient vídeos i coses, sinó veient el que fa i què passa, i pensar. I jo vaig arribar al punt de pensar de que el turisme és la forma de conquista territorial més rentable mai inventat, perquè el turista és el soldat que paga per participar en la conquista. Abans els soldats eren pagats malament per el monarca de torn o el dictador de torn, però és el turista que paga tots els gastos de la invasió i no mor, i torna a casa i diu: he passat bé, vosaltres som-hi, vamos, tornem. Llavors, i per això explica la expansió exponencial del turisme al món sencer i en cada lloc turístic. És que es guanya diners. I llavors el turista és un conquistador econòmic. I les armes són la targeta de crèdit, la maleta i ja està.
També vaig poder veure que existeix tota una xarxa d'afectes, no?, amb altres persones que també utilitzen el carrer com a espai d'expressió. No? Va passar per allà el Peter, el pianista aquest de la catedral, i veu estar discutint i xerrant, i es notava que feia molts anys que us trobàveu al carrer.
Sí, sí.
Com és aquesta comunitat d'artistes que treballen al carrer?
No ho sé. No ho sé, jo sóc molt... no sé, independentista o sol. Jo conec els músics, però no tinc relacions amb els músics o les altres persones del carrer. Jo veig que els músics es coneixen, toquen junts, etc. Hi ha una relació entre ells, perquè, clar, estan tots amb la mateixa negoci, es pot dir. Jo no tinc cap negoci. Llavors, mi relació és des d'una distància, perquè també jo soy observador del que fan. És necessari. Són altres usuaris, igual que els captaires i altres que queden venen coses, que queden vendre coses del dia o de nit, etc. També són coses que observeixo i llavors tinc una certa distància per poder observar millor. En la Rambla, quan la Rambla era la Rambla de la memòria, pues sí, tenia relacions amb aquest mim, amb aquest poeta, i era molt agradable vindre a la Rambla divendres, dissabte i diumenge o entre setmana i fer la cosa meva, però saben que aquí està un artista i l'altre és un altre, crea un ambient que era molt, molt, molt agradable. Jo no era una cosa molt social, però havia un ambient. Estem junts. Jo no sentia una separació entre ells i el que feien i jo. Però ara és diferent, és diferent. Jo no soc comercial per res, els altres són comercials i no hi ha tanta contacte, es pot dir. I al mateix temps, tocar el carrer no és el mateix que fer malabares o acrobàcia o titelles, és diferent. És una manera de tocar o actuar en la carrer molt, molt diferent. Pot ser que no és necessari interactuar amb la gent, sinó mostrar la seva capacitat d'imitar música coneguda, i que no és el mateix.
Mm-hmm. I amb aquests canvis que has vist a la Rambla, continuaries dient que és un espai de llibertat?
Bueno...
Què ha de tenir un espai per dir això?
Jo, des de l'any 2005, he estat molt poc a la Rambla comparat amb abans. I era qüestió de buscar altres espais, altres maneres d'expressar-me, i ara jo surto al carrer i amb aquest sistema que he desenvolupat de posar un cartel al cap, al paret, ja estic al carrer i estic actuant. No és com aquí, però llavors jo vaig per aquí, vaig per allà, agafo el metro, agafo el bus, i bueno, jo inclús en els anys 90, 2000, jo començava a fer coses fora de la Rambla. La Rambla era el meu lloc preferit perquè podia fer coses que no podia fer en altres llocs. I trobo en falta aquestes coses que jo feia en la Rambla, les espontanees d'actuacions, que jo porto molts anys sense poder fer-ho, perquè no és per mi, no està permetit. Però jo m'he ampliat, bueno, a on puc arribar amb el meu cos que tinc, perquè tinc 73 anys ara, no soc tan jove. Jo no trobo tant en falta aquesta Rambla, perquè prefereixo no estar, no és agradable actuar per aquesta Rambla, perquè estàs rodejat de gent amb altres interessos que no són per mi agradables.
Pues la verdad que sin saber muy bien por qué, siempre Barcelona y sus calles siempre han estado como vinculadas a mi obra. Yo iba prácticamente todas las semanas desde Pamplona, cogía el tren solo, era menor de edad. Cogía el tren e iba a una psicóloga experta, porque en Barcelona había una psicóloga experta en la herida primaria, estas teorías de Nancy Berrier, el vínculo, la falta del vínculo, las adopciones, un poco todo el tema del abandono. Y había una psicóloga experta y yo me hacía ese recorrido todas las semanas para ir a esa psicóloga. Hasta tal punto que además es interesante cómo en un momento yo acabo ingresado en un psiquiátrico de Barcelona, en San Joan de Déu, a las afueras, justamente también porque uno de los intentos autolesivos lo tengo en un viaje de estos hasta psicóloga, ¿no? Es decir, cada lugar tiene su historia, historias de dolor, historias de violencia, historias de memoria, y hay que ser consecuente con los lugares, pero también hay que un poco pues potenciar esas historias si lo que quieres es hacer denuncia o hacer crítica con la propia historia, con tu propia historia o con tu propio cuerpo en este caso, ¿no?
Clive, ¿tú qué farías amb la Rambla?
Bona pregunta. Bueno, he baixat ara i estava pensant. Per a mi seria molt agradable i pot ser molt, molt, molt bona intentar trobar els artistes dels anys 90-2000 i convidar-los a tornar, si només és per una cosa testimonial, d'intentar fer el que feien en aquests temps ja passats perquè persones poden veure que algo de com era la Rambla durant uns quants anys, dels 70 fins a començament d'aquest segle. Ja, clar, han passat molts anys i són grans com jo, però podria ser interessant d'alguna manera reproduir, recrear alguna cosa de l'ambient d'aquest moment perquè la gent poden descobrir, viure una altra manera d'entendre i sentir la Rambla. Aquesta és una cosa, i l'altra cosa és fer coses perquè la Rambla sigui un lloc pels veïns, on poden fer les coses com un parc, etc., i que altra gent poden vindre de llocs de Barcelona i de fora sabent que és un ambient sa i creatiu, imaginatiu, i agradable, perquè jo crec que els únics que troben que la Rambla sigui agradable que són els tristes que no tenen ni idea de com era la Rambla i pot ser que lo comparen amb el seu poble on no hi ha ningú al carrer, com jo vaig trobar.
Hi ha alguna anotació que hagis fet ara venint que ens vulguis llegir?
Una cosa que he apuntat?
Sí.
Sí, a veure. Sí. Sí, oi. T'agradaria que els teus fills... T'agradaria que els teus fills treballessin en una fàbrica de roba on fabriquen la roba que portes als teus fills?
És una bona pregunta.
Sí, no, és que... Jo tinc la memòria als anys 90, jo vaig anar a ser Porta l'Àngel i estava amb roba feta amb catró. Jo vaig fer tota la roba amb barret, xaleco, una falda, tot de catró, amb corda, i vaig posar un cartel que diuen que soc l'única persona en aquesta carrer que no porta roba fent per a nens esclaus. Jo recordo això als anys 90 i ara la cosa és encara pitjor.
I quina reacció va tenir?
Molt bona. Alguna gent volien veure si portava calces o no. Sobre coses de joves. Algunes persones... Això era molt bo, però... I pot ser que, igual que aquest senyor que li agrada... un poc masoquista, però m'agrada molt que el que ha fet, que algun payaso que conec va dir que Barcelona és la ciutat de los mirones. La gent de Barcelona li agrada mirar, no li agrada gaire actuar i fer coses. I clar, la Rambla era per mirar, no? I pot ser que és un gran problema aquí, que la gent realment ara amb tots els canals de plataformes digitals de pel·lícules i de sèries i no de què més, ara estem potser que més passius que mai, perquè ara les manifestacions són tres persones i abans eren 3.000. Ha baixat molt, però tinc l'optimisme de que les coses poden canviar i la gent poden començar a ser més actiu en les seves vides diàriament i en temes molt importants. Però estem molt sota el domini dels missatges. Els missatges dels mitjans, que són més intensos, més extensos, més sofisticats que tota la història. I això és molt dur.